Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Eva Abellán reivindica poder-se dedicar jornada completa a la seva tasca com a síndica de greuges. Actualment s'hi dedica parcialment amb 12 hores setmanals. Assegura, però, que és un temps insuficient pel volum de casos amb què treballa el servei. Abellán, que ja ha traslladat la demanda a l'Ajuntament de Sabadell, ho ha explicat avui en una entrevista al programa Al matí d'aquesta emissora.
Un tema de mancança de recursos i mancança de recursos també a l'oficina, perquè ara mateix tinc una auxiliar administrativa i una jurista, però per desenvolupar parts d'aquest projecte necessitaria una tècnica i necessitaria algú de comunicació o educació que donés un cop de mà també tirant endavant això. Que estic esperant resposta, sí, fet la carta als Reis, que realment estem parlant de pressupostos molt petits, eh? Vull dir, la sindicatura aquest any tenia, no sé si 14.000 euros de pressupost, estic parlant de 18.000, eh? Vull dir, no ens farem rics, vull dir...
L'oficina de la síndica ha rebut 132 queixes des que Abellán va assumir el càrrec el maig passat, mentre que també ha obert 5 actuacions d'ofici. Precisament la defensora del poble local rendirà comptes de la feina feta fins ara en un acte públic al casal Pere IV. Començarà a les 7 del vespre. És dimarts, 9 d'octubre, titulars. Els veïns del Parc del Nord denuncien nous incompliments per part del govern municipal. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Segons diuen, l'executiu local s'havia compromès a arranjar camins i vials abans del projecte definitiu i, de moment, no s'ha fet res. El secretari de la Comissió del Parc del Nord, Andrés Lorite, recorda que hi ha actuacions urgents a emprendre.
Lo tiene abandonado el ayuntamiento, permite, después de muchas denuncias, permite el aparcamiento dentro del parque. Lo que está consiguiendo es que el parque se crea una zona pues desprestigiada completamente. Hay una serie de promesas como tener presupuestos ya adjudicados y conseguidos, entre ellos uno de 99.000 euros para habilitar unas zonas de paso, carriles viales de para andar, y en 4 años todavía no ha podido conseguir una empresa que se los haga.
La urbanització definitiva del parc ha de començar a finals del 2019.
Un jutge de Sabadell investiga la fuga de droga del dipòsit del complex central dels Mossos d'Esquadra Castellarnau.
El magistrat treballa amb dues hipòtesis. D'una banda, que alguns agents s'hagin endut part de la droga decomissada i de l'altra, que l'inventari dels estupefaents no s'hagi fet correctament. El jutge ha citat a declarar 8 Mossos.
En la part final del Notícies Migdia us parlarem d'un establiment centenari de la nostra ciutat. Es tracta de la botiga Petit, que avui rebrà una distinció de la Generalitat pels seus més de 100 anys d'història. Sentirem Ramon Petit, fill del fundador. I a partir de les 2 ens prendrà el relleu l'Hotel Suís, avui amb el central Aleix Coc com a principal protagonista.
El jugador del centre d'esports s'ha convertit en el màxim golejador de l'equip contra tot pronòstic. Porta 4 dianes en 7 partits.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Previsió del temps, Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb un temps molt inestable, amb pluges que han afectat a diversos punts de Catalunya, amb aquests ruixats més actius en punts de Barcelona i també en punts de Vallès Occidental. I ara, durant aquestes properes hores, sí que tindrem algunes hores de treva, però serà a partir del vespre quan se tornaran a reactivar les pluges més importants, sobretot primer cap a les comarques de Girona, però ben entrat de la nit i durant la matinada els ruixats importants podran afectar qualsevol punt del país, sobretot amb punts del litoral i del prelitoral, tot i que cap a la Catalunya central també podran caure amb intensitat. Aquest temps inestable aguantarà ben bé fins demà al migdia, on ha d'acabar de ploure, és a dir, l'últim lloc on acabarà plovent és cap a les comarques de Girona. I durant la matinada el que tindrem és aquestes pluges que s'aniran movent de sud cap a nord. Tot plegat farà que cap a punts de les comarques de Girona es puguin acumular més de 100 litres en 24 hores i fins i tot a d'altres punts de la Catalunya central, o bé, sobretot del litoral central, també puguin acumular aquests 100 litres. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ens fixem ara en la situació del transport públic i en si la pluja d'aquest matí ha causat problemes. Avui ens ho explica el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia. Des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments, per acumulació d'aigua, els trens no poden aturar-se a l'estació de paral·lel de línia 3, la línia verda, en direcció zona universitària. La resta de línies de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya no registren incidències destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a la línia R8 de Rodalies. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier Arjona. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, sembla que ara ja s'ha normalitzat la situació a Barcelona, on la Ronda Litoral s'ha hagut de tallar aquest matí en algun tram a conseqüència de la gran acumulació d'aigua. Pel que fa a la resta de vies catalanes, circulació fluida a aquesta hora, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. Entrem en matèria. La síndica de Greuges, Eva Bellán, reclama més recursos per poder assumir el volum de casos que arriben a l'oficina. Des que va arribar al càrrec, el servei ha rebut 132 queixes i ha obert 5 actuacions d'ofici. Bellán creu que la institució hauria de comptar amb més recursos humans, però també econòmics. La síndica ha traslladat una petició formal a l'Ajuntament de Sabadell i està a l'espera de resposta.
Segons el reglament d'aquesta figura, la síndica de Greuges només hauria d'exercir com a tal 12 hores per setmana. Eva Bellán creu que aquesta dedicació és totalment insuficient per una ciutat com Sabadell. Per això ha demanat al consistori treballar jornada completa a partir de l'any que ve. La síndica ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí d'aquesta emissora.
Més que la llargada del mandat, des del meu punt de vista, és un tema de dedicació, no? Perquè quan vaig presentar el projecte, era un projecte on vaig demanar una dedicació completa, és a dir, una jornada completa de 8 hores, com, no? Per aquest any, des d'alcaldia, m'han dit que només podia tenir una dedicació de 12 hores setmanals, un 30% de jornada. Clar, són 2 hores diàries. Això és impossible. Llavors, òbviament, no estic fent 2 hores diàries perquè no és abarcable. Llavors, crec que és més un tema de tenir més recursos, saps? De poder estar més temps fent aquesta feina que no pas de la llargada del mandat.
Bellán ha explicat que el pressupost actual de l'oficina és de 14.000 euros i que la seva proposta és incrementar-lo fins als 18.000 per tal de poder engegar algunes de les iniciatives concretes en què treballa. Per exemple, més actuacions d'ofici sobre temàtiques que afecten molta gent, com l'accés a la renda garantida de la ciutadania.
I està passant que si se n'han presentat 60.000, per donar un número, només se n'han aprovat 4.000 a tot Catalunya, no? Llavors hi ha molta gent que per diferents motius no té accés a aquesta renda garantida de ciutadania. I és veritat que hi ha com un pas legal que es podria fer, un recurs d'alçada que aquestes persones podrien arribar a fer, però que no tenen els recursos ni la manera de fer-ho, no? Doncs mirarem de fer una actuació d'ofici en aquest sentit per poder-les acompanyar i que puguin com a mínim tenir una eina jurídica per tornar-la a demanar i ja no sigui de negació i ja no puc fer res més perquè no tinc les eines econòmiques o suficients per reclamar-ho.
Aquests són alguns dels aspectes que Eva Bellán tractarà en l'acte que ha organitzat aquest vespre al Casal Pere IV. Començarà a les 7 del vespre i pretén ser un exercici de transparència respecte de la tasca de la síndica en els primers 100 dies de mandat. En aquest acte estarà acompanyada pel síndic emèrit de Sabadell, Josep Escartín, i el president del Fòrum de Síndics de Catalunya, Lluís Martínez.
Notícies migdia.
Altres temes del dia, la Comissió del Parc del Nord denuncia incompliments per part de l'equip de govern en aquesta zona verda de la ciutat. Els veïns lamenten que l'Ajuntament no ha creat els camins i vials per facilitar el passeig pel parc i que no ha pres tampoc mesures per evitar que hi aparquin els cotxes. Amb tot, des de la comissió asseguren que l'executiu de Matías Sarracán ha abandonat el Parc del Nord, malgrat tot el que es podria avançar abans de les obres del projecte definitiu.
Els veïns són conscients que l'urbanització definitiva del parc es farà esperar. Tot i això, recorden que l'Ajuntament es va comprometre a fer petites actuacions per facilitar-ne l'ús mentre això no arriba. Ho ha apuntat el secretari de la Comissió del Parc del Nord, Andrés Lorite.
Sabemos que políticamente el Ayuntamiento está limitado, pero queremos soluciones y las soluciones ya venían ya desde hace muchos años. Y lo que no puede ser es que nos estén dando largas y largas y largas a todo lo que proponemos. Voluntad puede ser que haya, pero si no hay hechos, nosotros no lo tomamos como lo que es, que nos están tomando el pelo. Y la verdad, queremos el parque, queremos disfrutarlo nosotros ahora y no esperar que haya cambios de gobierno, de turno.
Amb tot, els veïns asseguren sentir-se estafats i es mostren molt crítics amb els retards de l'administració local. Antonio Díaz és membre de l'Associació de Veïns de Sant Julià.
A fecha de hoy, prácticamente no han hecho nada. todo lo que están comentando los compañeros es bien cierto. Esta gente nos están vendiendo humo y lógicamente nosotros estamos ya hartos de que nos vendan humo. Queremos pedirle de una vez por todas que comiencen a ponerse las pilas y que comiencen a trabajar sobre el proyecto que hay y que se dejen de tonterías, porque ya no vamos a aguantar más.
D'altra banda, des de la Comissió del Parc del Nord també reclamen que es tingui en compte totes les necessitats veïnals del projecte definitiu i l'incorporin. Les obres de la primera fase d'urbanització del Parc del Nord és previst que comencin entre finals del 2019 i principis del 2020 i que s'allarguin durant pràcticament un any.
El Pavelló del Sud serà un nou espai de memòria. L'històric espai esportiu situat a Sant Oleguer serà el tercer espai d'aquestes característiques de la ciutat i recordarà la vaga obrera del 1976. Per inaugurar el nou espai de memòria, l'Ajuntament de Sabadell ha organitzat un acte amb membres del Memorial Democràtic i de la Comissió 40 anys de la vaga general del 1976 a Sabadell. En parlem amb Carme García, directora general de Relacions Institucionals, i amb el Parlament. Molt bon dia.
Molt bon dia. Ai, perdoneu, però el nom ja no és aquest. Disculpareu, però soc directora general de Memòria Democràtica.
Perfecte, doncs...
És una direcció nova que s'ha creat amb el nou govern per impulsar encara més les polítiques de memòria.
Esmenem, per tant, el càrrec, ens disculpem amb vostè.
No passa res.
Li volíem preguntar, senyora García, que aquest espai se suma als dos que ja existeixen a Sabadell. Recordem-ho, les coves de Sant Oleguer sí. I l'antic arsenal situat a l'aeroport de Sabadell. Per què s'ha decidit incorporar al Pavelló del Sud ara?
Bé, en primer lloc s'ha decidit incorporar perquè així sobiranament ho ha decidit a l'Ajuntament de Sabadell. El govern, per tant, és qui, el govern, o potser el conjunt, vull dir, del consistori, si així ho van aprovar de manera majoritària, doncs van traslladar a la Generalitat de Catalunya, doncs a la Direcció General, que tenien aquesta voluntat. I, per tant, nosaltres el que sempre fem és posar-nos al servei dels ajuntaments i donar suport a aquelles iniciatives i a aquests projectes que els ajuntaments decideixen tirar endavant i prioritzen en matèria de memòria. I aquest és un cas que, a més, nosaltres, lògicament, compartim. I personalment, per ser sabadellenca, comprendràs que encara, diguéssim, ho comparteixo molt més.
Doncs, evidentment, recordem que Carme García també va ser regidora de l'Ajuntament de Sabadell. Espais com aquest serveixen per recuperar la història obrera de la ciutat?
Exacte. A veure, l'espai públic, en general, per nosaltres és el lloc que millor ens permet fer memòria i que sigui, doncs, justament una memòria col·lectiva, no? Perquè tothom hi passa pels espais públics i, per tant, doncs és més fàcil que se n'assabenti en un moment determinat a través d'això, doncs, un tòtem com és aquest cas, que és explicatiu del que va significar doncs, la vaga a Sabadell en l'any 76. Per tant, l'espai públic per nosaltres és fonamental per recordar i per fer homenatge a totes les persones que en situacions molt difícils, com era la dictadura, van lluitar per els drets dels veïns, van lluitar per les llibertats també, van lluitar per la democràcia, per unes condicions de vida més dignes, com és el cas. Per tant, sí, és molt important i creiem que en aquest cas, doncs, molt encertat.
I a més, la vaga general del 76 a Sabadell va suposar un punt d'inflexió per a la classe obrera.
Per la classe obrera i per el règim franquista, no? Doncs, de fet, a veure, el que havia... com a rerefons d'aquella vaga eren les condicions, les males condicions laborals, però també doncs, unes condicions en aquell moment socials i per tant de serveis públics molt precàries, bé, doncs perquè en definitiva a Sabadell, com en tantes altres poblacions, s'havia crescut durant els anys 40, 50 i 60, doncs havia hagut també una arribada d'immigració molt important. A Sabadell va significar la creació de nous barris, com Can Orià, Can Déu, entre d'altres, però la majoria d'ells van ser barris doncs, que van néixer en aquells moments, que va tenir un creixement molt ràpid i, per tant, una manca de serveis bàsics també molt important. No? I va ser el moviment veïnal, m'agradaria posar-lo en valor, qui sobretot va tenir un paper, diguéssim, més important. Es va encarregar de reclamar aquelles mancances, no?, de llumenats, de clavegueram, d'escoles, de serveis sanitaris. Aquestes protestes i aquestes reclamacions en moltes ocasions va posar en situacions molt difícils als ajuntaments franquistes, no? I va ser, sens dubte, doncs, un moment de revolta ciutadana molt important, que va permetre donar salts, diguéssim, a la classe treballadora en positiu molt importants. He de dir també que vinculats als moviments veïnals, perquè si no seria just, perquè és la memòria històrica i s'ha de situar, no? Hi havia, doncs, el sindicat, en aquest cas molt important, Comissions Obreres, hi havia el SUC, molts moviments i moltes persones vinculades, doncs, al Partit Socialista Unificat de Catalunya, i organitzacions i associacions també de caire catalanista, com va ser molt important també en aquell moment ja Unió de Catalunya, doncs, per Catalunya aquí a Sabadell, no? Per tant, doncs, crec que és veritablement memòria democràtica, memòria històrica, que cal recuperar, que cal explicar a tothom, però sobretot a la gent més jove, i que ha de servir, doncs, per això, també com un punt, doncs, de memòria públic, en un espai públic, en el que puguin utilitzar-lo, doncs, també a les escoles públiques, als instituts, per a través d'aquesta excusa, que és el que anem a posar, serveixi, doncs, per explicar una part tan important de la història veïnal i de la història de reivindicació obrera a Sabadell.
I en un moment com l'actual, en què s'està parlant d'aquest retrocés de la democràcia, és més important que mai reivindicar aquesta memòria històrica per entendre el nostre present, però també per no repetir errors del passat?
Efectivament. El que està passant a casa nostra també, vull dir, molt important el retrocés de llibertats i de democràcia i de garanties democràtiques a casa nostra, però no podem deixar de parlar del que estem veient que està passant arreu del món. Ara mateix, doncs, podríem parlar, doncs, del Brasil, però no només, lamentablement, del Brasil, encara que és un exemple que segurament ens hauria de posar a tots en alarma i a tots els demòcrates, més enllà ja de l'afinitat ideològica més concreta o més política, però hauria d'haver una conjura, aquí sí, una conjura molt important de tots els demòcrates, i per plantejar-nos arreu, a Catalunya, doncs, a Espanya, a Europa, arreu del món, què ha passat, què està passant, per què està passant, perquè crec que ha d'haver-hi reflexions profundes de com és possible, en aquest cas, doncs, al Brasil, que un 46% de la població, doncs, pugui estar donant suport a l'extrema dreta, però una extrema dreta, doncs, que és feixista, per al que està proposant, per al que està dient que farà, i que un 46% de la població ho estigui fent. És una situació que convindria que és absolutament imprescindible que ens porti a tots, els demòcrates, a una reflexió i a corregir allò que tinguessin que corregir, o a posar, en definitiva, doncs, les mesures perquè això no pugui tornar a passar i no pugui tornar a succeir, que hi hagin països al món governats, doncs, per partits i per persones que estan proclamant autèntiques mesures feixistes.
Per acabar, senyora García, també l'hem vist encapçalar, doncs, accions aquí a Sabadell en matèria de memòria històrica, com per exemple la col·locació de les plaques Stolpersteine.
Sí.
Hi ha previstes més accions com aquestes més endavant,
sí,
a la ciutat?
Sí, hi ha previstes. Perdona, però estic una mica refredada.
Tranquil·la.
Hi ha previstes, tenim una llista important de noves Stolpersteiners, que ho anunciaré aquesta tarda, doncs, en l'acte, i que les posarem, doncs, en el primer trimestre de l'any vinent.
Perfecte, senyora García, doncs gràcies per atendre la trucada de Notícies Migdia. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada, eh? Vinga, adéu-siau.
Adéu. Adéu. Doncs l'acte d'aquest vespre, que serà a les 7 al Pavelló del Sud, estarà precedit per una conferència a càrrec de Pere Isàs, professor d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de les 6 al Centre Cívic de Sant Oleguer.
Notícies Migdia. El que passa quan passa.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Ara us expliquem que un jutge investiga fugues de droga del dipòsit dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. Segons publica La Vanguardia, les fugues detectades són desenes de grams en alguns casos, però també en altres les fugues arriben a centenars. Actualment, la Policia Nacional està investigant el cas i ja ha interrogat a 8 membres del cos policial. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. El jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell està investigant fugues de droga del dipòsit dels Mossos que hi ha a la ciutat. El cas va ser investigat en un inici pel mateix cos policial, però el jutge el va derivar després a la Policia Nacional Espanyola. Les fugues que s'han detectat van des de desenes de grams, en alguns casos fins a centenars en d'altres. El jutjat ha ordenat l'interrogació de 8 membres del cos, inclosa la d'una sergent i 2 facultatius. La investigació vol aclarir en quins casos el pes declarat d'una partida a l'hora d'entrar-la a les instal·lacions difereix del de la seva hora de sortida o, si bé, difereix d'alguna comprovació posterior.
I el jutge que investiga l'organització del referèndum reconeix que no ha trobat cap indici de sedició ni rebel·lió en els 40 els càrrecs de la Generalitat investigats, entre aquests i el sabadellenc Joan Ignasi Sánchez, que en aquella època era assessor de la Conselleria de Meritxell Borràs, el qual va ser detingut i es va escorcollar a casa seva, recordem-ho, el 20 de setembre de l'any passat. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El magistrat del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona reconeix que no pot imputar els delictes de sedició i rebel·lió als més de 40 investigats per l'organització de l'1 d'octubre. A més, explica que no li toca a ell investigar aquests delictes, que són competència de l'Audiència Nacional. Ara bé, els investigats expliquen que durant un any i mig se'ls ha dit que els imputaven aquests 2 delictes, entre altres com els de malversació, desobediència o revelació de secret. Una contradicció que se suma a tota una sèrie que ha protagonitzat aquest jutge. Per exemple, el juliol va negar la CUP que es personés en la causa perquè deia no investigar el referèndum, mentre que l'agost va reconèixer que sí que l'investigava per justificar uns interrogatoris de la Guàrdia Civil arran d'una denúncia del col·lectiu Drets contra el cos policial. De moment, els investigats pel magistrat Juan Antonio Ramírez Suñé hauran d'esperar la finalització de la instrucció i a l'ordre de processament que aclarirà qui acaba sent acusat i quins delictes se'ls imputen. Entre aquests, podria ser-hi Joan Ignasi Sánchez, exassessor de Meritxell Borràs, el qual va ser detingut el 20 de setembre de 2017 precisament per sedició i desobediència, uns delictes que ara el jutge afirma no investigar ni tenir-hi competències.
I encara en l'àmbit judicial, la defensa del sabadellenc Jordi Cuixart denuncia que falten 51 caixes de documentació dels Mossos d'Esquadra.
Àlex Solà, membre de l'equip de defensa de Jordi Cuixart, ha denunciat aquest dimarts que falten 51 caixes de documentació dels Mossos d'Esquadra sobre l'1 d'octubre a la causa que ha de jutjar el Tribunal Suprem. L'advocat s'ha queixat de diverses irregularitats, com ara que s'ha perdut les declaracions de Cuixart i Sánchez de l'Audiència Nacional o la resolució del Tribunal Alemany de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I Informació d'àmbit general i comencem amb una última hora i és que la mesa del Parlament ha decidit aquest migdia mantenir el ple d'aquesta tarda previst per a les 3 i demana a Junts per Catalunya que canviï la delegació de vot dels seus 4 diputats processats.
La formació independentista manté la delegació de vot dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem, un mecanisme que els lletrats del Parlament consideren que no s'adequa a l'acord del ple per fer front a les suspensions, ja que els vots s'haurien de designar. Els lletrats han avisat que les votacions podrien ser invàlides. El president del Parlament, Roger Torrent, haurà de decidir si compta o no els vots delegats de Junts per Catalunya. Esquerra demana als seus socis que registrin un nou escrit designant els substituts dels 4 processats per adaptar-se a l'informe jurídic. La portaveu del govern, El Sartadi, ha evitat posicionar-se després de la reunió dels consellers d'aquest matí.
Aquest tema avui no s'ha parlat a govern. Crec que jo, com a portaveu del govern, jo no puc expressar què crec que ha de fer o no ha de fer Junts per Catalunya. Sabem que ara mateix hi ha una mesa del Parlament, que almenys està de reunida a partir de les 12. Crec que els grups parlamentaris sí que han d'expressar la seva opinió i entenc que això ho aniran fent al llarg d'avui. Crec que jo a la roda de premsa avui no em pertoca fer-ho.
Tot plegat quan falten poques hores perquè reprengui el ple del debat de política general previst a les 3 de la tarda.
La Fiscalia recorrerà l'absolució del doctor Vela a la primera sentència de nadons robats de l'Estat.
Tot i que el tribunal considera provat que va donar en adopció de manera il·legal i irregular Inés Madrigal, no el condemna perquè el delicte ha prescrit. La Fiscalia, que sol·licitava 11 anys de presó, demanarà que es revisi la figura de la prescripció en aquest cas. Se sumarà així a un altre recurs de Madrigal. La seva defensa considera que un delicte no pot prescriure quan algú no és conscient de ser-ne víctima.
I un home i una nena moren en precipitar-se d'un cinquè pis a Màlaga.
L'home de 50 anys i la nena de 6 han mort aquest matí després de precipitar-se d'un cinquè pis. El 112 ha rebut una trucada que alertava de la caiguda de dues persones. Quan hi han arribat els serveis d'emergència han certificat la seva mort. Les causes del succés i la relació de l'home amb la família i la nena encara s'estan investigant.
I un últim apunt, el jutge conservador Brett Kavanaugh pren possessió al Tribunal Suprem dels Estats Units.
Dissabte el Senat en va confirmar el càrrec que ha pres aquesta matinada. El president dels Estats Units, Donald Trump, l'ha investit i s'ha declarat satisfet que el seu candidat hagi superat l'acusació d'abusos sexuals. Per la seva banda, Kavanaugh ha promès ser independent i imparcial durant la seva feina.
Recta final de Notícies Migdia.
La contraportada.
Us ho hem dit en començant, Ramon Petit, un sabadellenc de 98 anys, rep aquesta tarda al Palau de la Generalitat el guardó pel centenari de la botiga Petit 1916 en els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. La seva filla, la Rosa Petit, explica que aquest premi és un reconeixement a tota la vida del seu pare, però també a la de tota la família.
El propietari de la botiga Petit 1916 del carrer Sant Quirze, en Ramon Petit, de Sabadell, rep aquesta tarda un homenatge a tota la seva trajectòria de servei i d'atenció al públic. Actualment la botiga ven bosses de viatge, motxilles pels més joves i també bosses de mà. La filla de Ramon Petit, la Rosa, explica que no sempre han venut aquests articles de viatge, sinó que des de la seva creació han anat canviant el producte que ofereixen.
Van començar l'avi fent escombres i tenint cistelleria, sillons. Llavors el meu pare, quan va tornar de la guerra, doncs ell va voler fabricar persianes. El meu avi el va deixar i llavors ell va començar a fabricar les persianes. I quan nosaltres hem sigut més grans, de sobre 10 o 11 anys, doncs ja hi havia bolsos, maletes, i s'ha anat transformant, i ara fa uns anys que vam deixar ja allò de les alfombres i allò de la cistelleria i tot això, nosaltres ara ja no ho toquem.
Tal com explica la Rosa, en Ramon va ser el que va fer el gir de producció de la botiga al tornar de la guerra i es va posar a construir persianes. Però tal com diu en Ramon, ell va començar de ben petit produint amb espart.
Al principi, quan jo era un nano, era esparteria. Però això d'esparteria no és que ho hàgim deixat nosaltres. L'esparteria ens ha deixat a nosaltres.
Tot i que tota la família es dediqui al negoci dels comerços, la Rosa assegura que no ho viuen amb tanta intensitat com ho feia el seu pare, ja que assegura en Ramon vivia íntegrament per la botiga.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 9 d'octubre. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva i no us perdeu els registres del central del Centre d'Esports, Aleix Coc. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.